Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7. Com sempre, aquí a la Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El 20 d'abril va ser el Dia Mundial del Cannabis, ara per ara la droga il·legal més consumida pels joves. Segons dades de l'estudi de representació social del Cannabis 2022 de la Fundació FAT Joventut, 7 de cada 10 joves tenen una visió més benèvola del cannabis que del tabac o de l'alcohol. Avui en volem parlar amb l'Albert Espelt, que ell és investigador de la Universitat de Manresa i investigador del grup de recerca Epi4Health. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Ara estàvem comentant això, d'aquesta visió que tenen els joves sobre el consum d'aquesta droga, que tenen, l'estudi revela que tenen una visió benèvola. Què provoca aquesta visió tan benèvola d'aquest consum?
Bueno, sobretot que estem anant cap a una normalització del consum, no? És a dir, surten estudis que parlen de que pot ser beneficiós, que pot ser terapèutic, surten estudis també cada cop parlen més que el tabac de cargolar pensen que és més saludable que el tabac ja aliat, diguéssim, el manufacturat, i per tant al final és consumir una herba amb una cosa més que sembla més natural, s'està normalitzant a la societat i per tant és normal que els nostres joves acabin traient-li la por, no? Traient-li la por al consum. Per això molts joves ja tenim que demanen que volen que es legalitzi, no?
Uh-huh. Els riscos que consideren tenen a veure amb la part més legal, sobretot la salut i el social també, però què és el que hauríem de remarcar que realment suposa un risc, aquest consum?
Clar, al final, el consum de qualsevol substància no és innocu, no per la salut, és a dir, al final sabem que consumir cànnabis té uns riscs per la salut, igual com és el consumir alcohol, igual com és consumir tabac, no? Llavors, aquí el que es tracta, sobretot, és que l'experimentaran, perquè els joves experimenten les drogues, experimenten l'alcohol, busquen el límit, no? I el que hem d'intentar és posar els difícils, és a dir, que no tinguin aquesta substància ni normalitzada, ni que se la trobin d'una forma molt fàcil. No sabem perfectament que si volem disminuir el consum d'alcohol o tabac, hi ha dues estratègies molt factibles. Un, augmentar els preus d'aquestes substàncies, i dos, que sigui molt difícil de trobar-les.
Uh-huh. Perquè, de fet, la majoria de joves el que pensen és que és necessari i convenient afrontar un procés de regulació a Espanya. Per tant, sí que estan d'acord, el 55,9%, per tant, gairebé el 56%, en que això es legalitzi.
Bé, és que actualment, si els preguntes als joves si creuen que és difícil trobar-lo i comprar-lo, una gran majoria et diu que és molt fàcil, que el tenen molt disponible. Clar. Per tant, al final, la legalització, si fem realment una bona legalització, que ve acompanyada d'una normativa realment molt pensada, al final el que favoreix també és el producte, no? I al final podem tenir productes que ens assegurem que tenen la mínima concentració perjudicial per la salut.
Perquè és evident que sí que el consum, segons en quines situacions, és fins i tot terapèutic.
Bueno, i comença a haver evidència que en determinats tipus de malalties cròniques greus el consum de cànnabis pot ser un relaxant o pot ajudar a guarir determinats efectes secundaris d'alguns tractaments. Però clar, també hem d'anar amb peus de plom, vull dir que això no és, vol dir, com que és terapèutic, aquí com em pot consumir amb en Salva. Vull dir, s'hauria d'anar prescrit per un metge o una metgessa que vegi que és prescriptiu pel que li passa a la persona.
Mm-hmm. Han acompanyat amb tota una campanya pedagògica, però tenim societats en les que ja està legalitzat. Què podem treure'n d'aquestes societats que ja viuen amb aquesta legalització?
Home, jo crec que sempre emmirallar-se de les coses que han anat bé i aquelles que no, és l'exemple, no?, que hem de seguir. Per exemple, tenim llocs on ja clarament està molt, molt establert que no podem tenir centres de consum de cànnabis o coffee shops o el que seria llocs de consum recreatiu del cànnabis prop de, per exemple, escoles, no? O, per exemple, hauríem de tenir una regulació en quant a quines hores o quina quantitat es pot consumir. Per això jo crec que hi ha llocs que ja ens podem mirar allà i que ja ho han fet i que, per tant, podem aprendre'n.
Des d'aquests centres d'investigació, imagino que ja s'estan creant algunes línies d'actuació.
Clar, nosaltres, sobretot, el que tenim és molt el tema del diagnòstic, no? És a dir, estem tirant endavant un projecte que es diu Deskwork, que és un projecte que es fa a tota la Catalunya Central, on passem entrevistes a nois i noies de segon d'ESO, quart d'ESO i segon de batxillerat, i el que fem intentar anar mirant i anar monitoritzant quin és aquest consum per veure que no se'ns escapi de mare, no? És a dir, no estem tant en la intervenció, estem més en la detecció de la possible problemàtica associada.
Mm-hmm. Doncs està clar, si es legalitza, s'ha de legislar bé per no cometre grans errors que després, evidentment, empatiríem unes conseqüències fortes. Albert Espelt, moltíssimes gràcies, investigador de la Universitat de Manresa, per haver-nos donat justament aquesta perspectiva ara que acaba de passar el dia mundial del cànnabis. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Com ens costa de vegades trobar aquell moment per parar, pensar una mica, és a dir, prendre'ns la vida en filosofia, que és el que volem fer sempre de la mà de la Montse Crespín, que ella és professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Lili.
Avui un tema també, com sempre, d'actualitat, és que acabem fent-ho tot d'actualitat i a lo millor ens remuntem a textos de 1600, com l'última vegada, però és actualitat. El concepte de MacGuffins, que no sé si ho dic bé, els anglesos em perdonaran, però és aquesta manera de fer cortines de fum. Ho podríem definir així, ràpidament, però tu ens ho faràs més precís.
Sí, la pregunta és, no?, si davant algun fenomen viral, no?, podem explicar-ho amb el que és el MacGuffin, sí? O MacGuffin, o com sigui, no?
Exacte.
Però ara ens entenem, no?
Sí, perfectament.
Per què diem això, no? Doncs a vegades hi ha el que vosaltres, no?, anomeneu això, no?, SERPs informatives, no?, una cortina de fum per silenciar o amagar alguna altra notícia veritablement rellevant.
Mm-hmm.
I per què jo vull parlar d'això com a el MacGuffin aquest, o el MacGuffin? Doncs, primer de tot, la paraula, aquest mot, li devem al director d'obres mestres del suspens i del terror, que és Alfred Hitchcock. I ell el que deia amb això, no?, amb aquesta paraula, és referir-se a l'excusa argumental que desvia la nostra atenció del que és rellevant. La idea, doncs, remet a notícies o escàndols que funcionen com una pantalla de fum que empeny a centrar l'atenció sobre determinats fenòmens secundaris, ocultant a la vista el que seria veritablement important, no?, i rellevant. Com podem, Noemí, explicar aquesta qüestió? Doncs primer podem pressuposar que hi ha una intenció, per exemple, dels governs, que poden treure una notícia per entretenir l'atenció dels ciutadans cap a una qüestió menor com forma d'intervenció política. Uh-huh. És a dir, jo tinc un problema veritablement seriós, aquest no el puc gestionar, i què és el que faig? Què és el que faig? Doncs perquè aquest conflicte social passi desapercebut, poso al davant aquest MacGuffin, no?, aquesta excusa argumental, aquesta altra notícia, per exemple, viral.
Sí, aquesta gran cortina de fum, perquè és molt visual, no? És a dir, algú que tapi el que jo no vull que es destapi.
És això. Una altra manera que tenim d'abordar, no?, aquest element, sense pensar-hi que hi ha una intencionalitat estratègica, no?, per exemple, per part dels governs, doncs seria pensar que el tema d'aquests fenòmens virals, que són MacGuffins, el podem explicar com un gaudi social per assumptes nimis. És a dir, ens agrada, no?, aquest joc o entretenir-nos amb aquestes qüestions que no són importants, i això, clar, això el que comporta és que estem entretinguts perquè és una mera, no?, manera lúdica, i deixem sense posar o parar atenció a temes absolutament importants, no? Per exemple, no?, totes aquelles persones que poden estar-se hores i hores en els mitjans escoltant qüestions sobre el futbol, no?, que jo diria que és gairebé una manera, a vegades, metafísica de parlar sobre un joc que és molt, molt bàsic, sí? Extremadament bàsic. Són disquisicions circulars que es presenten amb seriositat, però en l'últim, no?, a darrera instància, que és el que veiem, doncs, que no hi ha res o gaire a dir, no? És un sentit molt, molt vacu, no?, el que t'estan dient, o hi ha que ser fitxatges, les tàctiques, o fins i tot la vida d'aquests jugadors. La mateixa situació, crònica rosa o vida de les celebritats, no?
Sí, sí.
És també, per què tantes hores? O sigui,
no
té gaire
fàcil,
sentit.
No? Es fa
però,
fàcil.
Sí, però ens agrada. Sí, és sí. Aquest aspecte, o tira, no?, cap a aquest aspecte lúdic, no?, del pur entreteniment, que per definició, entretenir-nos vol dir distreure'ns. Per tant, sí que té aquest sentit amb aquesta cortina, no?, que dèiem de fum.
Sí, sí, totalment. I com sempre, per acabar de rematar, no?, si algú vol aprofundir, sempre fem una recomanació, en aquest cas un llibre.
Sí, recomano a Lefebvre, l'obra contra los tecnòcrates, per una qüestió, perquè ell definia a la persona, diguem, no?, de la nostra contemporaneïtat com el cibernàntrop, no?, aquell o aquella que redueix el que toca i fuig de les contradiccions. Quan jo estic, no?, només mirant quin és aquest fenomen viral, el que faig és, en certa manera, doncs això, no?, fugir també de les contradiccions d'alguna cosa que sí que és rellevant, que sí que és substantiva, perquè no ho vull mirar cara a cara.
Mm-hmm. Les nostres pròpies cortines de fum.
I tant, sí, i tant. Mm-hmm.
Doncs amb aquest concepte ens quedem, i que avui hem volgut rematar aquí amb la Montse Crespin aquests MacGuffins, que ja Hitchcock feia servir. Moltíssimes gràcies, Montse, com
a tu,
sempre.
Noemi.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Parlem d'empresa, parlem de números, de xifres, de persones. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
L'Oriol López Villena, ell és l'autor del llibre Creix i Prospera, i amb ell parlem de coses quotidianes en el món empresarial, però que ens afecta a, també, fins i tot podem extrapolar a nivell domèstic.
I també, sí.
En aquest cas, parlarem dels 5 principals errors que cometen les empreses en quant a les persones. I tu dius, estan molt tipificats.
Sí, bueno, bàsicament, segur que se'n poden cometre d'altres, però hi ha 5 que són un patró. És a dir, no és una excepció, es compleixen de manera habitual en moltes empreses. I són alguns com, per exemple, substituir ineficiències en persones, no? Aquesta cantarella o queixa actual de no, em falta gent. Jo la primera pregunta que els hi faig sempre és: segur que et falta gent? Perquè a vegades cobrim el fet de que anem fins al capdamunt de feina amb més gent, però el problema que tenim és d'organització interna. Per tant, posar més gent serà com posar més llenya al foc. I aquest és el principal, un dels problemes, no? Que és dir, ostres, concentra't primer en l'organització, tingues clar que l'organització que tens, la maquinària que tens, tot és el que toca, i llavors veuràs si et falta gent de debò o no.
Mm-hmm. Això seria aquesta ineficiència, no detectar-la i fer-ho malament, però també fitxar els millors, que moltes vegades es generen unes expectatives per totes parts, sí, que són innecessàries.
Bueno, seria jo, el fitxar els millors té dos vessants. Un és la sobrecapacitació, és a dir, fitxar una persona que està massa preparada pel lloc de treball que vol ocupar, que volem cobrir. Aquesta persona acabarà frustrada perquè no fa el que vol. I, a més, la feina que farà no la farà bé perquè no és la seva feina, d'acord? Jo he vist grans economistes i grans advocats estrellar-se, literalment, en despatxos d'assessoria fiscal perquè donen moltes voltes a coses que un administratiu, una persona administrativa, és capaç de resoldre molt ràpid. Llavors, no s'han de fitxar els millors, s'han de fitxar els adequats.
Que, de fet, com a treballador també ho agrairem.
Clar, perquè estàs al lloc
amb
que toca.
Amb tot això que estem dient, com a treballador, també ho agraeixo.
Una altra cosa és que el treballador vulgui anar creixent i tu l'ajudis a anar creixent. Això és diferent. Però fitxar-lo és fitxar l'adequat.
Uh-huh. No acomiadar temps.
Exacte, un tercer error. És a dir, tens una persona que és recurrent. En vam parlar un dia, no? És a dir, que és recurrent la problemàtica que genera dins l'empresa. No perquè sigui mala persona, a vegades, o mal professional, sinó a vegades perquè no acaba d'encaixar. I és conversa habitual dins del negoci i pot passar anys donant oportunitats i oportunitats i oportunitats. No, no canviarà. És així i tu no tens intenció de canviar la teva manera de ser com a empresa per adaptar-t'hi. Per tant, el millor és fer-lo fora ràpid, mm-hmm, per ell i per tu.
Exacte. I si tu detectes com a treballador, home, doncs buscar una alternativa, marxar, motivar l'equip.
És un error.
No s'ha de motivar, s'ha de venir motivat a casa.
S'ha de venir motivat a casa. És a dir, de casa es ve motivat. I el problema que hi ha a les empreses és que posen molts recursos a intentar motivar gent desmotivada. D'acord? I aquests recursos moltes vegades fan que el motivat se senti exclòs. Per tant, tu com a empresari, com a empresa, pots desmotivar a un motivat.
Clar, i això és el que s'ha d'evitar.
Però no pots motivar un desmotivat. Ni amb diners, ni amb noves feines, ni amb històries. Un desmotivat està desmotivat. Si li pagues més, serà un desmotivat més ric. I ja està. Vale? Per tant, aquest error eviteu cometre'l. És a dir, concentreu els esforços en crear un entorn on els motivats disfruten i creixen. I ja veureu com alguns dels desmotivats potser no eren desmotivats com pensàvem, sinó que eren motivats que s'havien acabat desmotivant. I per tant tornaran a estar com estaven.
I finalment confondre causa i efecte.
Sí, és a dir, massa sovint intentem actuar sobre la conseqüència, sobre el resultat. És a dir, el resultat és el resultat financer, per exemple, no? I quan preguntes a les empreses què controlen de manera habitual, de manera regular, cada mes, al final no és ni la satisfacció dels clients, ni les relacions amb clients claus, ni la motivació o implicació de l'equip, ni la col·laboració interna. És quan hem guanyat. Clar, això és una conseqüència. Llavors, amb això no podem fer res. O sigui, dir guanyarem més no serveix per res. Ara, sí que podem actuar sobre el focus de l'empresa, sobre el nivell de compromís dels treballadors, sobre l'ambició que tenen, és a dir, si volen créixer, saber aportar-los allò que volen, sobre la manera de divertir-se. És a dir, podem crear aquesta estratègia, aquests valors, aquests sistemes que fan que els treballadors aconsegueixin aquest resultat, però no podem actuar sobre el resultat directament.
Mm-hmm. Doncs aquí aquests 5 errors que cometen les empreses en quant a les persones. Oriol, ens veiem la setmana que ve.
I tant, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 30 d'abril de 1947 neix a Terrassa l'escriptor i guionista Jaume Cabré i Fabré. Amb Joaquim Maria Puyal va ser el creador i fer els guions de la primera sèrie televisiva La Granja, amb la que van seguir altres títols com Estació d'Enllaç o Crims. Va ser coautor del guió de la pel·lícula d'Antoni Verdaguer La Teranyina, basada en la seva novel·la Premi Sant Jordi de 1984. El 1947, la ràdio de Mig Món reproduïa les Andrew Sisters i el seu Near You. Times when we're apart, I can't face my heart. Say you'll never stray more than just two lips away. If my hours could be spent near you. Les Andrew Sisters, unes veus que certament sonaven ben a prop teu, ben a prop nostre. Darrerament hem pogut escoltar un so molt semblant adaptat al segle XXI. Aquí, la ràdio també ens feia arribar les primeres versions d'un èxit composat aquell 1947 per Henry Betti i que interpretava en francès Yves Montand. C'est si bon.
C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
De partir n'importe où. Bras-dessus, bras-dessous,
oh, c'est si bon.
En chantant des chansons, c'est si bon.
Oh, c'est si bon,
de se dire des mots doux,
oh, c'est si bon.
Des petits rien du tout,
mmh, c'est si bon.
Mais qui en disent long.
Un altre d'aquells temes inoblidables. En anglès, el va universalitzar Louis Armstrong. El 1947, i amb la fi de la Segona Guerra Mundial, el règim del general Franco es quedava aïllat. La ràdio es cansava de reproduir els missatges que, a poc, abandonaven les seves arrels feixistes per obtenir una obertura que costava d'entrar. En aquest sentit, l'arribada de Vita Perón a Madrid va suposar un alleujament pel franquisme. La ràdio, aleshores, s'omplia de les paraules de Vita que certificaven l'interès econòmic de la visita. Serà els argentins a canvi de matèries primeres com el zinc o el plom espanyols.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
D'òpera, Marc Balcells.
Molt bon dia. Jo per aquí passava.
Exacte, mira, t'has quedat. Sí, senyor, fantàstic.
Escolta una cosa, abans de parlar de l'òpera, que ja tenim temporada nova de Liceu.
Ja?
Sí, però no he tingut temps de preparar-lo.
Perquè
no
vaig dir jo, tampoc l'he mirat.
I el públic es mereix el millor.
Home.
És a dir, no es mereix aquesta persona.
Una improvisació com aquesta, no. Es mereix que estiguem documentant.
Ho farem bé. Sí, ho farem bé i no patiu que us ho explicarem tot.
Però quina sensació
se vienen porta? Cositas.
Sí?
Doncs, no, és amb el leitmotiv que sempre explica el Víctor García de Gomar, doncs tenim sobretot noves produccions, unes quantes i de xules, després tenim títols que ja hem vist de repertori de produccions pròpies, de tot, molt eclèctic. Eclèctic.
Eclèctic, m'agrada molt aquest adjectiu. Doncs escolta'm, l'òpera d'avui què?
Avui és Belcanto.
Belcanto.
Avui toca Belcanto. I avui tenim una estrena. Estrena per partida doble, perquè en aquesta secció no s'ha escoltat mai Mercadante, Saverio Mercadante, un compositor del Belcanto, però és que, a més, s'acaba de publicar una discogràfica que a mi m'agrada molt i us recomano, que es diu Òpera Rara, que se centra en aquest tipus de repertori, aquesta òpera, Il Proscritto. Dius tu, mira quins ritmes i quines alegries només
bona
per començar.
Bona manera de començar, sí.
Doncs, escolta, poca broma, una òpera que Mercadante va estrenar al San Carlo de Nàpols. Ho hem dit mil vegades aquesta temporada. Estrenar al San Carlo era segell de qualitat, per dir-ho així. El San Carlo era el gran teatre. Llavors, a veure, us explico. És una òpera del 1842 que, seguint una cosa que també hem vist aquesta temporada, els hi encanta aquesta cosa d'Escòcia, de les brumes, de les passions familiars, de les tensions polítiques, i ara us ho passo a explicar una mica. Aquesta vegada el que farem és, explico ja ara tot l'argument i anem sentint trossets.
Em sembla fantàstic.
Per què? Perquè l'argument
és un embolic.
És más de lo mismo i se'n se acabó.
No
aquí coneixerem una noia, per cert, és una òpera que les mezzos que le vayan echando el ojo, perquè hi ha dos mezzos i dos tenors. Per tant, aquí els barítons, els baixos, les sopranos... Bah.
Fora, mira.
Bah. Per tant, escolta, les mezzos que estiguin atentes. Hi ha una mezzo que és la Malvina, que està casada amb el Giorgio, però, pobra noia, aquest noi un dia té la genial idea d'agafar un vaixell i naufraga. I ella deprimida, la família diu, bueno, però tu escolta, va, vinga, que t'has d'estar amb algú, i es casa amb l'Arturo. I l'òpera comença en el moment que ha d'haver-hi hores abans d'aquesta boda, per hores, dies, digue-li, atxa, ja m'entens. I amb la boda aquesta de la Malvina i l'Arturo, no?, que, per cert, era rival polític del Giorgio. Estem aquí a l'Escòcia, aquesta de Cromwell, del segle XVII, i aquí hi ha Chicha. Què és el que passarà? Doncs que, ja t'ho pots imaginar, el muerto no estava tan muerto, estava de parranda, i llavors apareix, hi ha tota aquesta tensió al llarg de l'òpera, i fixa't tu com ha d'acabar una bona òpera belcantista, com que hi ha tanta tensió, al final la cosa acaba bé, sobretot pel proscrito, pel Giorgio, que li diu, et perdonem, però a la pobra Malvina l'han empesa tant, que, escolta, s'acaba suïcidant.
Oh,
què et sembla?
Fatal.
Doncs pues mira, com és una òpera amb un tema tan trist, anem a escoltar la música, que és molt més mollinca, i així us fixeu en aquest Mercadante, que, escolta, té un tufillo belliniano de Bellini. Ja veureu. Mira, escoltem, per exemple, la primera ària d'entrada de l'Arturo. Escoltem-lo. Aquí hi veig de tot. Hi veig Bellini, hi veig una mica de Rossini, hi veig un Ramena Nena i patapam, i surt el Mercadante. Però bueno, fantàstic que li van a Ion Rivas. Escoltem aquestes dos mezzos, escoltem la Malvina i el seu germà Odoardo. És que també... Déu,
noms,
no, però no has dit que és una mezzo, sí, però allò d'aquell paper entrevestí que dèiem a l'època. Anem a escoltar aquests duos també, que aquí a la primera pedra ens agraden tantíssim. Escoltem-les.
Àngels.
Per què no escoltem més Mercadante?
I tant.
Dic jo, senyors dels teatres d'Europa.
El món aniria millor.
Hombre, opa.
Abans que parlàvem.
I tant, ja t'ho dic ara. Per cert, molt bon exercici, perquè a vegades nosaltres diem, són dos mezzosopranos, però fixeu-vos, una és molt més lleugera i l'altra és amb
sí,
una
sí,
veu
que
la que
té
fa...
molts matisos, la
exacte,
mezzo.
Sí, té una veu molt més greu, molt més fosca la que fa de, la que fa de noi. I escoltem a l'altre tenor, per cert, el mexicà Ramon Vargas, que hi ha gato viejo de l'òpera, que és el pobre home aquest que va caure al mar i nunca más se supo, hasta que se supo. Escoltem-lo cantar. Escolta,
sí, sí.
Volem jarana, perquè, escolta, tots dos tenors estan enamoradíssims de l'altre i què ha de passar? L'inevitable, que s'enfrontin a bufetades. Vamos allà.
Barallant, eh?
Aquí estan barallant-se fent aquesta cabaleta, ara faran l'agut, testosterona, això és el que volem.
Sí, senyor.
Vinga, 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 pegaros, pegaros. Aquest noi, sobretot la gran ària, és la de l'Eduardo, la de l'Elisabeth de Schoen, que és aquesta mezzo que hem dit que és molt més fosca, té una gran escena, i escolteu-la perquè és de gran intensitat. Quin greu, que
quin greu.
Bonica és aquesta veu i aquesta cantant la volem cada dia, per dinar, sopar, berenar, de tot. Fixeu-vos-hi, eh? A vegades és allò que diem, quan estem potser sentats al teatre veient la producció, doncs potser sí que l'argument, però mireu, tal com us estem presentant aquí,
sí,
és
sí,
com per agafar...
Sí, sí, és igual el que expliquin.
Tal qual, és per agafar el disc i anar escoltant ària rere ària. I escolta, com qui obre una caixa de bombons i va ara
venga,
un a l'altre.
I pam, pam, pam.
No, patiu, ni per la cel·lulitis, ni per... Jo també en tinc, me caig, i a mi m'emporta un pito. I ja està.
Ara així que l'estiu és igual,
i
clar que
tant,
sí.
Ja portarem el banyador
que
igual,
i
si cal...
Que l'ànima i l'esprit estaran estupendos.
Home, només faltaria. En fi, descobriu Mercadante, descobriu Proscrito, ara tenim l'oportunitat de que hi ha una gravació nova amb aquestes veus tan xules que estem escoltant.
No ens falten més arguments.
I què més dona que ella al final salti, estiri per aquí, estiri per allà, tant se val.
Que l'estimin, que no l'estimin.
Estem contents escoltant aquesta òpera.
Clar que sí, dulcíssima. Doncs ens agrada molt. Marc, acabem amb aquest fragment.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-adéu.
Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
El bon temps, ha arribat les temperatures altes que no les esperàvem i clar, això ens obliga a fer el canvi d'armari precipitadament, però volem fer-ho bé. Tenim amb nosaltres a la Glòria Planes, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ella porta aquesta pàgina web que és gloriaorganitza.com en la que dona unes claus tan fàcils aparentment i hem dit, escolta'm Glòria, vine i organitza'ns aquest canvi d'armari perquè ho volem fer bé. I si ho fem bé, ens ajudarà per aquest any, per la temporada que ve, per moltes temporades. Per on comencem, Glòria?
En primer lloc, hem de pensar que, tal com està avui en dia el medi ambient i tot, també hem d'anar cap a uns armaris més conscients. I d'això és el que jo normalment aporto amb les consultories o assessories que vull fer. Aleshores, hem de pensar que la gent té els armaris atapeïts de roba i cada vegada doncs, hem d'anar mirant a veure què podem treure, no? I això costa molt.
De fet, potser hauríem de pensar abans que no els omplim tant.
Exacte.
No caldria tenir-los, no arribar a l'extrem de que els tenim tan i tan i tan plens.
Sí. Aquest és un dels primers factors, l'acumulació que hi ha dintre els armaris, que no ens deixa, doncs, ni a l'hora de vestir-nos no ens és pràctic, ni ens és útil, doncs és allò que et mires l'armari i no saps què t'has de posar, perquè ho veus tot atapeït, no?
De fet, hi ha una cosa que m'agrada molt que tu dius, que és el primer que hem de fer és reflexionar sobre nosaltres com a persona i reflexionar sobre l'espai. I gairebé m'ha semblat entrar en una dimensió filosòfica, no? I m'ha agradat, perquè és veritat. Explica'ns això de què vol dir posar-se davant l'armari i pensar i reflexionar amb nosaltres mateixos.
Sí. El canvi d'armari sé que ens costa molt i ens fa moltíssima mandra. I si ho volem fer ben fet, primer de tot, el punt número 1 és saber qui som nosaltres, perquè la roba que hi ha dintre ens ha de representar. I hem de saber en quin moment vital estem en aquest instant, no? I potser la roba que tenim a dintre l'hem anat guardant anys i panys i llavors ens trobem de que nosaltres hem canviat, la nostra feina ens ha canviat, el nostre estil de vida ens ha canviat i el que hi ha dintre no ens representa. I l'únic que fa és entorpir, no? I dificultar-nos la cosa tan pràctica de vestir-se cada dia. Aleshores, el primer que hem de reflexionar és això, saber en quin moment estem.
Això vol dir pensar, per exemple, en la feina que tenim?
Exacte. Primer, la feina que tenim, quines són les nostres activitats més habituals, si som unes persones més esportistes i, en canvi, tot el que tenim és de vestir, o tenim aquelles samarretes de propaganda per sortir a...
Doncs no. I que al final no les fem servir.
No es fan servir per res. Un cop ja tu ja saps el teu estil de vida i com evoluciones, llavors sí que ja podríem intentar doncs, entrar dintre el món de lo que és l'armari, l'organització i l'ordre. Quin és l'espai que tenim? Les cases avui en dia totes són petites i a més veiem aquests vestidors de les revistes que se'ns cau i la bava i se'ns enamoren.
Exacte, però no són els nostres.
Però no és la realitat de la majoria de gent. Vull dir, i hem de pensar doncs, en la practicitat que ens ha de donar el fet de poder-nos vestir cada dia el més bé, adequat i ràpid. Si l'armari aquest l'hem de compartir amb una altra persona, el nostre company, o si en aquest armari també hi hem de posar pues, la roba de la llar, que a vegades passa, o altres coses que no tenim espai per guardar i aprofitem aquells altells per guardar coses d'aquelles que diré ara, pues, potser les coses de Nadal, que també pot ser.
O potser li podem trobar en aquelles coses una altra ubicació que no pensàvem. Per exemple, les tovalloles, potser en el bany tenim algun espai
sí.
que podrien anar totes allà, no? I sí. reinventar una mica
Exacte.
Aquesta distribució.
Això és una cosa que passa molt. Quan canvies una cosa de lloc, que llavors per simbiosis vas canviant tota la resta i en mica t'has donat compte que has canviat tota la casa, no?
Sí,
comences per un espai i una cosa que no t'agrada la canvies de lloc.
No està malament, no? També.
No, i és una manera de començar. Una cosa que s'ha de dir és en els espais, no perquè tinguem ni més cistells ni més divisors, se'ns farà l'ordre automàtic. Mm-hmm. Després d'aquí, un cop ja tens més o menys visualitzat l'espai i saps el que hi vols posar-hi, sí que ja podríem començar a fer aquest canvi de temporada. El primer pas és buscar la roba de la temporada passada, quan fem un canvi d'armari. La roba aquesta de l'estiu que hem buscat, el que hem de fer és treure-la dels altells, allà aquells raconets que n'hi ha, fer-li la revisió, si no l'hem feta, i preparar-la, deixar-la a punt, planxadeta, arreglada, si tenim un lloc per penjar-la amb un burro o un puesto, i atendre-la a punt. Aquí encara no hem començat el verdader canvi d'armari. Encara no hem tret res de l'armari, de veritat. Només hem buscat el que tenim de la temporada passada i si ens hem comprat alguna cosa d'aquelles que hem fet per impuls durant aquests dies d'estiu, que hi ha els aparadors, doncs també deixar-ho ja tot preparadet, a punt. I aleshores, a partir d'aquí, sí que ja començarem verdaderament a fer el canvi d'armari. I això necessites una bona estona. No es fa en 2 minuts, o sigui que el que s'ha de fer és reservar un espai de temps, que tu puguis estar tranquil.
Perquè si no el que farem és barrejar-ho tot i el caos. No,
I anirem allí...
Si ho comencem, sí. Ho acabem.
Exacte. Què farem? Doncs traurem tot el que és la roba de l'hivern que hem utilitzat. El buidarem tot. I netejarem l'armari ben netejat.
Roba interior inclosa?
Sí, tot. Ja que ens hi hem posat, fem una revisió de tot. Traiem l'armari, el buidem tot. El netegem bé, perquè a vegades et trobes que hi ha raconets que no hi passes mai i s'hi fan aquelles volves que sembla allò de l'oeste, no? Sí. Què va passant? Un cop hem tret aquesta roba d'hivern, és, mentre l'anem traient, és quan farem el repàs d'unes 4 preguntes que jo les inculco molt amb totes les meves clientes i és on es tenen que fixar.
A veure.
Què em quedo? Comencem per la primera. Em quedaré tot allò que sé que realment m'està bé, em senta bé i m'hi sento satisfet, s'adapta al meu estil morfològic i són aquelles peces que tinc, doncs, que dic, mira, amb això puc anar tot arreu, que s'acopla al meu estil de vida.
Amb aquest no hi ha dubte.
No.
No ha d'haver-hi dubte.
Perquè el que ens agrada, en seguida ho tenim clar.
Sí, sí, sí.
El que no tenim clar és les coses que...
Ens hem de desprendre.
Exacte. La segona pregunta.
Què dono?
Què dono? Doncs donaré totes aquelles coses que hem deixat de banda que no ens han, que s'han quedat a la pila dels que no ens han agradat, que no ens han satisfet, però que són útils encara. Clarament. Aquestes peces les pots posar ja de banda. Per això jo, quan fem el canvi d'armari, el que proposo també és que al moment que van fent la selecció tinguin tres cistelles a terra, o tres bosses de plàstic. En una poses l'etiqueta de donar, en l'altra poses l'etiqueta de que li donaré un altre ús, que ho puc reciclar d'alguna manera, i l'altra és la que ja no té solució, que llançarem. I a mesura que vas a fer en aquesta selecció, ja ho vas ficant directament a la bossa o al cistell que correspongui. Així ja ens anem traient coses del mig i anem veient que aquella pila de coses que hem tret doncs es va minvant, no?
Què reciclo?
I què reciclo? Bé, hi ha moltes coses que es poden transformar. Avui en dia està molt de moda el que és l'upcycling. O sigui, peces de roba que es poden convertir en una altra cosa. Per exemple, un pantaló texà el pots convertir doncs, en una bossa. O una camisa de portar amb una mica de panyo. Doncs, jo he vist unes bosses que una amiga meva les ha fet amb una camisa del senyor. Doncs li va quedar una bossa boníssima per anar a comprar. Aquesta es va fer una bosseta pel...
Per les monedes.
Sí, vull dir, una xulada, perquè va aprofitar inclús la marca de la camisa, jo què sé, transformar-ho. Mm-hmm. Evidentment, això
aquí
es necessita...
Aquí depèn de la creativitat de cadascú.
Es necessita creativitat, es necessita temps, però a la millor t'ho poden fer en algun lloc. No? Mm-hmm. Avui en dia portes, lloc, o quan portes sí. La vora a fer, doncs li dius, mira, d'això fes-me una bossa quadrada que l'aprofitaré. O d'una samarreta, si és d'un cotó bo, et serveix per fer draps.
Sí, sí.
Vull dir, és que és qüestió de donant el tomb.
Doncs reciclarem i finalment les que ja no puguem reciclar hem de llançar.
Evidentment.
I finalment ja, quan ja ens haguem desfet tot això, doncs guardarem perquè l'any que ve ja trobem totes aquestes coses dintre de les capses de guardar la roba. No?
Exactament. Sí, vull dir, ja tenim la feina feta i l'any que ve ja veuràs que ràpid i que lleuger aniràs a l'hora de fer quan treguis el d'hivern que has guardat, no? I aquesta roba, evidentment, que ens quedem, pues, l'endreçarem ben guardadeta, pues, amb unes caixes de contenidor que siguin adequades.
Allà on teníem la d'hivern.
Exacte.
Ho tornarem a guardar si és que ja ens funcionava.
Sí. I normalment la roba de fora de temporada es posa doncs, en els altells, o si tenim aquests llits que s'aixeca el que hi ha al contenidor, és els llocs de menys ús, de menys utilitat que tinguem que remenar, doncs va per aquestes coses.
I han de ser capses d'aquestes que deixen passar una mica l'aire, que es ventilin una mica, o és igual?
Tampoc no és tan principal, eh? Mm-hmm. Vull dir, no.
No és el més important.
No és el més important. El més important...
És que estigui neta.
Sí, i que la roba l'estigui més o menys ben plegada, i que estigui etiquetada, amb la informació de lo que hi ha dintre. Perquè passa molt que llavors un dia, per lo que sigui, vols buscar aquella peça que tu et recordes, no es veu la caixa, lo que hi ha dintre, i comences a buscar i a remenar tot, i lo que havies deixat també en endreçadet torna a quedar una bola.
Sí, senyor. Sí, senyor. No? Doncs és ben bé així. I per acabar, sí que m'agradaria que reflexionar sobre aquesta idea que tu constantment vas repetint, que és que l'ordre és l'eina per viure en calma.
Sí. Per mi és així, vull dir, jo per la meva tessitura ja personal, que sóc una persona que el cap me dona moltes voltes i faig moltes coses a la vegada, és que sense ordre no podria estar. Puc dir que no sóc endreçada de mena, no he sigut mai, però m'he tingut que posar en plan personal, crear-me el meu ordre, perquè és que si no... No viuria, passaria per sobre.
Jo crec que a molts ens passa que sí. L'ordre al final ens acaba donant aquesta pau dins de casa, que és el que busquem en aquest espai. És buscar l'ànima de les cases i amb l'ordre la tindrem ben arregladeta. Doncs moltíssimes gràcies, Glòria, i ja ho sabeu que si voleu seguir a la Glòria, té tantes coses a dir respecte a l'ordre que allà les trobareu totes. GlòriaOrganitza.com. Moltíssimes gràcies.
De res, amb vosaltres, i moltes gràcies per haver-me convidat.
Anna, tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Avui al Treu la Llengua anem cap a la Franja, cap al Matarranya, a parlar el català que es parla allà, una parla que aquí ens és familiar per un personatge molt nostre, un personatge dels Oscars, el Salvadoret de Calvajoco.
Déu desustanciat, carnús, pocalatxa, que ets més curt que una escala de collir pataques, hòstia, te fotré una estassolà, eh? Que te deixaré lo torterol com lo cap d'una manoquella. Avant, tira!
Suposo que molts l'heu reconegut, sobretot si seguiu el programa de la competència d'aquí de RAC1. Avui volem parlar d'aquesta variant, que és una variant dialectal del tortosí, i avui entrevistem l'Eugènia Guàrdia, que és correctora i traductora d'alemany, castellà i català, durant molts anys ho ha estat, i té una estreta relació amb aquesta parla de la Franja i amb aquesta zona de la Franja, concretament de la població de la Fresneda. Molt bon dia, Eugènia.
Bon dia.
Molt contents de tenir-te aquí, perquè a més també tenim una altra persona que també té molta relació amb aquesta parla, que és el nostre estudiant en pràctiques, el Jaume Vives. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui, per casualitat, tu també estiueges en aquest mateix poble, bé, sí, per casualitat i per proximitat. I jo no sé si tu t'atreveries a formular també una paraula amb aquesta variant.
Deixa'm pensar. Jake, ja pots començar a granar la cotxera, perquè com t'agarro, te faltaran cames per abornar a córrer, eh?
Eugènia, t'és molt familiar, això, no?
Totalment familiar.
Totalment familiar. Sí, sí, sí. Hi ha gent que parla del xaporreau, però aquesta potser seria una manera de definir-ho com a despectiva, perquè sembla que sigui una barreja d'A i no tinguin identitat pròpia.
A mi en xaporreau em sona despectiu, perquè és això el que tu has dit, no? Una barreja, i realment no és una barreja, és una variant del català, directament del tortosí, i sí que és veritat que té molts castellanismes, però és que és normal, perquè dos pobles més enllà ja es parla només castellà.
I quina creus que seria la principal amenaça d'una llengua en un territori tan difícil de mantenir? Què és el que l'amenaça? El castellà, el propi català també pot ser una amenaça?
Tots dos, sobretot la política. Sobretot la política, que és el que ens ha amenaçat arreu.
Sí, sí.
I fins que el govern d'Aragó no reconegui aquesta parla com a pròpia d'una part de la seva població i li doni una certa estima, doncs serà molt difícil. I cada dia jo veig que es va perdent més, doncs, per influència del castellà. Abans, potser, en aquest poble, la gent només s'ajuntava entre ells, es casava, vull dir, o feien família entre ells o entre els pobles del costat, però ara ve molta gent de fora, també.
La despoblació també ha afectat molt, no?
També, i quan algú ve de fora que parla castellà, continua parlant castellà, i tots es passen a parlar castellà amb aquesta persona. Uh-huh. En una família que el pare parla la parla d'allà, matarranyenc o com li vulguem dir, i la mare castellà, els fills acabaran parlant només castellà. O sigui, ja ho hem perdut. Mm-hmm. Després, la despoblació, tota la gent que van anar cap a Barcelona, la majoria van anar cap a Barcelona, també cap a Saragossa. També hem perdut. O sigui, jo no parlo com parlava el meu pare, ni el Jaume parla com parla sa mare o com parlo jo.
Sí, sí, segur. A mi m'agradaria que, perquè podríem parlar durant molt, molt, molta estona de què és el que pot mantenir aquesta llengua, però aquestes riqueses d'aquesta nostra llengua, però segur que la millor manera és trobant paraules que, si no, desapareixeran, i segur que en teniu un bon grapat. Jo sé que l'Eugènia en tenia aquí unes quantes apuntades, com, per exemple, quines són autèntiques d'aquest parlar?
Mira, jo és que he estat fent una mica de recerca, paraules que he anat recordant i les he anat classificant. Les que estan dins del diec, les que les recull només al cuber moll, i les que no he trobat enlloc.
Per exemple, aquestes són les que ens agraden.
Aquestes volem.
Malrasat, no sé si el Jaume...
De mala raça, sí.
Malrasat, o sigui, això es diu molt als nens quan són entremaliats, trapelles... Gotxet.
Gotxet.
Fer gotxet.
Ah, fer goig.
No, és fer pessigolles.
Ah, doncs mira.
Fer pessigolles. un altre que no he pogut trobar enlloc.
A veure, sí. Més paraules, Eugènia, que ens agradarà sentir.
Burroco.
Burroco.
Burroco, quan et, fas, quan et fots un cop al cap,
ah?
És un burroco.
És un burroco.
Burroco. Un croquinot.
Croquinot no la coneix. No
però
la coneix
és el mateix, és un burroco. Rechauche.
Rechauche.
Rechauche és un...
Una marranada, pot ser?
No. Ah. És relacionat amb el menjar, és molts tipus de menjar variats.
Ah. Ah.
Quan et, les sobres.
Les sobres, clar. Saps?
Segurament que vas guardant
això.
A la nevera una miqueta
d'això. Les restes de menjar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues el rechauche.
Rechauche.
Això que segur que s'ha perdut, i no sé, el Jaume potser se'n recorda, manyo, manya.
Manyo, manya, sí.
Per dir germà.
Ah, en allà diu mano i mana.
Ah, veus? Pues...
Sí.
Samorda, que és una cosa que fa molt a Barcelona. Samorda.
No sé què és.
Xafogó.
Ah, Samorda.
Quina Samorda?
Jo també ho sabia.
Sí, veus? El remat. El remat te fotré una galta si no pares.
És veritat, el remat.
El remat.
I què és?
Al final.
El remat, al final.
Ah.
Però també he buscat el remat. Dius, en castellà tampoc no diuen el remat.
Sí, sí, sí. Ens agrada també aquesta.
Sí.
Quina més?
Osmaneta.
Osmaneta?
Osmaneta.
Osmaneta la deia molt la iaia, em sembla.
Osmaneta. És, bueno, és una interjecció. Osmaneta, quin goig, el que sigui.
Que seria com un... Oh,
bon dia.
Sí, sí, sí.
Sí, osmaneta. Me cago en l'osmaneta, també. En esbardar sardines.
Esbardar sardines.
Sí, això ho recordo que ho deien quan... Sí, si nosaltres parlem del que sigui i el Jaume diu... Ai, és que ara no ho entenc, el que sigui. És que tu estàs esbardant sardines.
Estaves a la parra, estaves distret.
No havies nascut.
Ah!
Estaves esbardant sardines.
Estaves esbardant sardines.
Però fins i tot esbardar no ho he trobat. Cerola.
Cerola.
Cerola, que és allà en diem pou.
Ah!
Por. Tenir por
és
tenir cerola.
No tingui aquesta cerola.
Pou, pou també ho deia el iaio.
Pou, en lloc pou de és por.
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 Ah. Pou. Pou o cerola.
Pou o cerola.
És la por.
Sí. Sí. I percut. Aquesta és boníssima.
Percut.
Un sotrac.
Un esglai.
Sí. Sí.
Un percut. Aquesta tampoc,
no
coneixia, Jaume.
No, estic descobrint. L'estàs
impressionant. A ell i a tots.
Petoste.
Petoste.
Petoste és una andròmina grossa, una cosa que fa nosa. Trau este petoste d'aquí que al final caurem. Al remat caurem.
Al remat caurem.
Llitar. Nosaltres sempre mon anem a llitar.
Sí. Ah, jo deia sempre. Xitar, no?
Xitar-se també. Allà baix diuen xitar-se, però sí. Llitar-se, sí. Clar, ve sí. De llit.
Llit. Sí. Sarabastall és una variant del terrabastall.
Del terrabastall.
Sí. Però Sarabastall no està...
No està reconeguda?
Inclòs
no.
A cap diccionari.
No.
Aquí la tenim.
Sí. Magreta.
Magreta?
Magreta segura. Allà baix, no?
Magreta no és
què seria?
Del pernil, no?
Seria pernil.
Sí. Ah, no, però no, magreta no.
Allà és el cuixot, uh-huh. El pernil és el cuixot, i el que és el pernil en si per fer els entrepans...
Talladet, exacte.
Talladet és la magreta.
La magreta. Doncs
la magreta.
De carn magra aquí.
200 sí. Grams de magreta per a fer...
Sí.
Suposo que serà el bocadillo allà, no? No serà l'entrepà.
El bocadillo.
El bocadillo,
bocadillo perquè a més allà, clar, amb els castellanismes, allà no se sopa mai. Allà se cena.
Se cena, ah, clar. Sí, sí.
Anem a cenar.
Anem a cenar.
Sí.
Sí. No sopem.
No.
En aquí, en aquesta llibreta que ens ha portat l'Eugènia, té quantes paraules poden haver aquí? Una trentena de paraules o més, no?
Sí, sí.
Fins i tot de formes, d'expressions...
Sí.
Però a mi m'agradaria que ens quedéssim amb una última expressió o paraula que tu creguis que tingui... que sigui molt diferent i que tingui un punt fins i tot nostàlgic per tu, no? Pensant en una llengua que, amb el pas del temps, es va perdent.
Em podria dir tres?
I tant. M'agrada molt aquesta objecció. Una no, tres. Clar que sí.
Abornar.
Abornar.
Abornar m'encanta. Abornar corre.
Abornar corre.
Abornar corre. Aquí tampoc no s'utilitza. I una que sí que està reconeguda i que abans l'ha dit l'Andreu. Avant.
Avant.
Avant com a adeu, o sigui, com per dir adeu, però quan no te pares. O sigui, quan hi ha, jo què sé, abans als pobles que feien el corro, no? I tu passaves per allà, no dies adéu, sinó deies avant.
Però això també, a la zona d'Alcanar, Vinaròs, Ulldecona, tota aquesta part, també arriba aquí l'avant.
Però aquí no.
No, Barcelona no.
Aquí no. I espavil que ve el carril.
Espavil.
Que això ho deia mon pare sempre. Espavil que ve el carril.
Sí, senyor.
M'agrada molt.
Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Eugènia Guàrdia i Jaume Vives.
Un plaer.
I mantingueu sempre aquestes variants que ens agraden tant i que enriqueixen la nostra llengua. Moltes gràcies.
Gràcies.
laprimerapedra@racu.cat. La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Sèrie televisiva, i ho dèiem, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Una sèrie que vas dir, escolta'm, per aquells moments en què dius és que no tinc res a mirar ara, ara no sé què triar.
Sí.
Dius que està molt bé.
Sí, me l'havien recomanat i la tenia, saps, allò, a la llista, que a vegades la tens minimitzada, anava saltant.
Temps.
Sí, però li vas donar una oportunitat i
t'ha sorprès gratament.
Sí, 6 temporades... Sí, són unes quantes. Estem parlant d'una cinquantena de capítols. Està a Netflix, ja es pot veure sencera, perquè és una sèrie que van començar a emetre a la televisió de Dinamarca ara ja fa uns quants anys, crec que era abans del 2020. Hi va haver també alguna parada, perquè entremig la protagonista va quedar bastant embarassada i no ens va poder fer la gravació, però déu-n'hi-do amb les 6 temporades que hi ha hagut. I t'haig de dir que... et fa, en alguns moments et fa rumiar algunes de les escenes que hi ha, però bàsicament t'ho passes molt, molt bé, i lligant una mica amb la pel·lícula que estaríem ahir, no ens importaria gens que fos amiga nostra.
Ah.
Passa que a vegades potser ens enfadaríem bastant. És una professora en una escola que es diu Rita.
Rita, der findes regler her på stedet,
og de
gælder også for dig.
Ja, det er svært
at tage
seriøst for en inspektør, fordi jeg kan ikke mig. Klar,
jeg skal. Det er sådan, at parler med dig. Exakt. La Rita Madsen és això que et comentava, que no ens importaria, jo crec que podria estar perfectament, podria ser una persona amb la qual tinguéssim el nostre grup d'amics, el que passa que té sempre una manera una mica particular. S'escapa del que siguin els cànons clàssics dels professors que podem tenir, que ens puguin venir al cap, i ella, diguem-ne, que té una manera com molt directa i escapant-se sempre de les normes per intentar solucionar els problemes amb els que es troba. Aquí tenim la barreja de la seva vida personal amb la seva vida laboral. A l'escola sí que és cert que és una de les professores més estimades pels alumnes, per la manera que té d'explicar. Amb els professors i amb la resta de l'staff, amb alguns té alguna relació, diguem-ne, una miqueta més difícil que no pas una altra, sobretot els que li discuteixen els seus sistemes, que en principi funcionen. I després a casa... ella està separada, té 3 fills que ja són grans, el gran, la mitjana, i després el petit, que també és alumne de l'escola. I això també provoca uns certs problemes. Està molt bé. Molt bé. Sí, jo t'haig de dir
que... A més, escenes molt quotidianes, m'imagino, no?
Sí,
que et puguis identificar.
I els problemes que es troba, que són problemes, jo et diria que poden ser bastant
socials.
Reals, en què es puguin arribar a trobar, sí, i a fons social, que es puguin arribar a trobar els professors. Les trames dels fills, en alguns casos, són molt secundàries, perquè, bàsicament, ella és la protagonista absoluta de tota aquesta història. I jo et diria que no és allò que li hagis de donar gaires capítols perquè t'acabi agradant. Jo et diria que amb el primer...
Ja
és bastant,
fantàstic,
sí, és bastant fàcil que
molt fàcil, veient. Això, eh?
Uns 3/4 d'hora, més o menys, per capítol, és a dir, una cosa absolutament...
Fàcil.
Sí.
Rita, 6 temporades, a Netflix.
Exacte. La Mildina Sen és la Rita Madsen, que és aquesta professora d'aquesta escola, que t'haig de dir que és, també veus una mica quin és el model danès que tenen allà, i no està malament. L'han arribat a definir com el Merlí de Dinamarca.
Ah.
El que passa que Merlí estava a secundària, i ell el que està és a... primària, deuen ser fins a 16 anys, més o menys, que van amb aquesta escola. Però diguem-ne que podríem arribar fer aquesta mena de paral·lelisme.
Sí. Molt bé. Doncs la mirarem.
Rita, a Netflix, 6 temporades, 3/4 d'hora més o menys cada capítol, i pots fer això, és a dir, pots estar mirant uns quants dies, després parar perquè hi ha una altra sèrie que pugui ser interessant i recuperar-la sense cap mena de problema.
Fantàstic, Joan Maria, que acabis de passar bé el cap de setmana.
Igualment,
que vagi molt bé.
La setmana que ve.
Adéu. Ai, que bé, aquestes músiques que ens porta la Isabel Vinaixa. Isabel, bon dia.
Molt bon dia, Noé. Molt ja. Bon dia a tothom, eh?
Tanquem la Primera Pedra sempre amb aquestes musiquetes. Versions.
Sí, versions de música...
de temes que
de
ja
oldies,
coneixem.
De cançons molt, molt reconegudes, que jo crec que la gent només a posar-la 10 segons o 20 segons ja saps quina cançó és.
Però aquí no...
A vegades costa, i avui em sembla que no sé si costarà, deixarà de costar, però és una cançó que jo crec que ens farà ballar, que ens farà recordar, que ens agradarà molt perquè porta un ritme al cos. A mi és una cançó que francament sempre m'ha agradat.
De fa molt? Fa molt?
Sí, estem parlant d'una cançó de l'any 1986 per un grup format l'any 81 a Los Angeles. Van tenir la gran sort de tocar o de posar o de tenir aquella cançó en el moment adequat, perquè és un hit, com he dit, molt reconegut, que en tenen d'altres, però sempre seran recordats per aquesta cançó.
A veure.
Que només et dic que el productor de música que la va escriure va escriure la lletra perquè en un ferri que va tenir un viatge, i en un ferri va com aquell que diu, va caure a l'equilibri, li va ser com una mica erroni, i això li va posar, es va recordar com si fossin unes figures X, que no puc dir, perquè si dic les figures com són sabràs quina cançó és. I va, sí, i va pensar, mira, faré una cançó d'això. Una cosa molt rara. Vols que posi el tema? Sí. M'estic enrotllant molt avui. Doni. Ja m'entendràs, ja. Ara t'ho explicaré. Millor.
Però no sé de qui era el tema.
Bangles. Llavors, aquest senyor que et dic jo, que és el Liam Sterling, va veure una gent que anava molt, molt malament, així que anava trampejant, i li va recordar com si fossin figures, algunes d'elles egípcies.
Ah,
i d'aquí ve
això. No podia dir tan poca cosa.
No podia dir, perquè si no jo posava massa fàcil.
Tan poca cosa que m'he perdut.
Doncs
clar, ara sí.
Aquesta versió és de les grans Pupini Sisters, un trio vocal anglès, que tenen una harmonia molt, molt propera i formen un estil molt, 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 molt graciós. Són italianes, unes italianes, altres són angleses, i fa com gràcia. A mi us la recomano molt, perquè es porten un estil molt vintage.
Recorda les Andrews Sister, no? Sí, la Sister Andrews.
Exacte. I he volgut començar, doncs, amb aquesta...
Està molt bé, amb aquest baix que comença, fantàstic.
Exacte.
Molt bon tema, molt, molt ben triada.
T'agrada? A mi, que és xula. Molt xula. A mi sempre m'ha agradat molt, em posa les piles.
Sí.
Què? Posa l'altra?
Va,
fem un canvi, sisplau.
Country, està molt bé, aquest rotllo diferent.
Banjos, eh? Si dius banjos, no? Banjos?
Sí.
Que pugi.
Que bona, que no puc dir altra cosa. Per més que intenti triar un altre adjectiu, és que és bona.
És diferent.
Molt diferent.
Te'n recordes?
Sí.
Buscant, és diferent.
És bona, és diferent.
És diferent, és diferent. És molt bona i és diferent. Perquè és bona i és diferent.
Sí, senyora.
Per què és diferent? Perquè es fan dir The Cleverly. Són un grup d'una banda de covers de bluegrass, així, molt comedians i molt de la conya. Fan ús de violins i aquests banjos que s'escolten de sota. I he pensat, home,
doncs sí, sí,
que millor que aquesta versió tan diferent de Bangles.
Una bona manera de situar-nos al final d'aquesta primera pedra de diumenge.
Clar que sí.
I encara un últim,
i la resta,
darrer.
I queda l'última.
A veure. No sé, perquè ja ens ha sorprès tant.
Sí.
Que, bueno, però sempre trobes una tercera manera per impressionar-nos.
Doncs vinga, a veure si et sorprenc de veritat.
A veure.
Però la gràcia és que és una sola. Es diu Jade Bird, però es diu Jade Elizabeth Bird. És una cantant compositora anglesa.
Doncs també.
Aquí ho deixo.
Aquí ho deixes.
És una barreja dels tres. Pop, country i una miqueta folk i rock.
Sí, sí.
Diferent.
I el
deixem
tema...
la que soni, perquè ara és molt igual, però després ja s'anima diferent.
No, és que tancarem el programa amb això, mira
sí,
el que et dic.
Sí, clar, home, és que no em porto més, només em porto tres.
Home, està molt bé,
sí,
és
però...
que no en volíem més. Tu haguessis volgut continuar.
Avui n'he pogut, però n'hagués pogut posar dos més.
No, no, està molt bé, està molt bé. Perquè hi havia, és una, un tema molt versionat, vols dir?
Sí, sí, sí.
Doncs mira.
Tot i que moltes versions són molt... similars. No s'han trencat gaire el cap, eh?
Clar.
Així com aquestes tres, us val?
És que el difícil de fer una versió és fer una bona versió que realment sigui diferent.
Totalment.
Perquè si no, no té gràcia.
Si no, no té gràcia, si no, jo no la posaria jo.
Ja, prefereixes
que no hi hauria secció.
No hi hauria secció.
No estaria aquí parlant amb tu.
Ai! Ai, Isabel.
Ai, Noé.
Que acabis de passar un gran diumenge.
Igualment.
Un petó superfort.
Igualment.
Adéu.